Bon dia, què tal, com esteu, amics oients? Benvinguts al 5 Minuts Més, programa que un dia més, ja divendres 3 de juliol del 2026, repassem tota l'actualitat de la Garrotxa i del Ripollès. Temperatures agradables, no tanta calor a primera hora del matí com altres dies d'aquesta setmana, 20 graus ara mateix a la capital de la Garrotxa, en tenim 19 a la capital del Ripollès, i una previsió, Dani, que aquest cap de setmana, això sí, han de tornar a incrementar-se les temperatures.
A partir de divendres i el cap de setmana es torna a disparar la temperatura, tornaríem a superar els 35 graus i probablement la setmana que ve ens acostaríem als 37 o 38. Ve molta calor i de moment els mapes indiquen una situació de calor seca, sense gaires tempestes de tarda ni tan sols al Pirineu. Ho anirem veient.
Gràcies, Dani. Titulars de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Calor i pluges per sobre de la mitjana a la Garrotxa en el que portem d'any. Fins al mes de juny ha plogut en algunes zones més de 600 litres, que suposa el més del total en un any durant els períodes de sequera. Les dues llevantades de principis d'any han fet pujar unes xifres beneficioses per la comarca. La Garrotxa ha estat literalment l'orinal de Catalunya durant el mes de març. Ens en parla l'observador meteorològic Jordi Zapata.
Cal entendre que a l'abast d'aquesta onada de calor que nosaltres aquí ens pot resultar feixuga, però no entra dintre de cap cosa d'efemèrides, a nivell europeu ja hem vist com ha afectat aquests països del nord, del centre i nord d'Europa. Això no sol passar gaire, però cada vegada es veu més que es van debilitant aquests sistemes de protecció de baixes pressions que hi ha diguéssim a les llums mitjanes, i això doncs, bueno, fa uns anys que ja va passant.
Besalú inaugura la potabilitzadora i acabarà amb els problemes de sulfats a l'aigua. L'Ajuntament i l'ACA han inaugurat la nova instal·lació que permetrà oferir una aigua de més qualitat als veïns. La planta ha tardat més d'una dècada a arribar i ha costat prop de 800.000 euros. L'alcalde és Lluís Guinó.
El més important és que la qualitat de l'aigua que l'Ajuntament subministrarà als vilatans de Besalú evidentment serà altíssima, haurà millorat moltíssim la qualitat. Per què? Perquè en èpoques d'estiatge el fet de que Besalú està situat en aquesta conca lacustre que comença a l'Alta Garrotxa i acaba el Pla de l'Estany, diríem, amb l'Estany de Banyoles, tot està constituït de guixos i això comporta que l'aigua estigui o tingui components de sulfat, sobretot en èpoques, insisteixo, de sequera i d'estiatge.
Collars, pipetes o altres remeis per evitar que les mascotes siguin afectats per paràsits són claus a l'estiu. Les paparres guanyen presència entre les mascotes a mesura que augmenta la calor. És important prevenir-les per tal de que els animals de companyia no contreguin malalties. Cada mascota i situació comporta un tractament diferent. El veterinari de la Clínica Veterinària Olot és Jordi Joanola.
Aquest any sí que és veritat que és un any de moltes paparres i moltes puces, tant per el que veiem a la clínica diària com per el que ens diuen els tutors o els propietaris de les nostres mascotes, no? Penseu que aquest any ha estat un any molt plujós, combinat també amb un clima una miqueta més calorós i així, i aquesta relació entre humitat alta i temperatura alta fa que tot el que són insectes, tema paparres, tema puces, sigui una cosa que sigui més en boga i que estigui més en l'aire, no?
Samarretes, gorres i clauers són alguns dels productes de marxandatge que Sant Joan de les Abadesses ha tret a la venda aquesta setmana com a nova marca turística. La intenció de l'Ajuntament és reforçar la identitat i projecció de la vila, tant pels turistes com pels santjonins i santjonines. El logo té com a element central la paraula Abadesses i incorpora elements simbòlics com el pont vell i un bàcul. L'alcalde és Ramon Roquer.
Bé, ens va semblar que ja era necessari buscar una marca més comercial del poble Sant Joan de les Abadesses, pensant una mica en Sant Joan com a recurs turístic, tot ell, i per tant aquí podem parlar de patrimoni arquitectònic però podem parlar de patrimoni natural, sempre pensant que nosaltres el que ens agrada és aquell turisme de qualitat, aquell turisme familiar que a vegades doncs, pot gaudir d'aquest patrimoni més arquitectònic o natural. Nosaltres estem convençuts que Sant Joan té una oferta important, que té molts recursos turístics que es complementen entre ells.
I el pas del Tour de França pel Ripollès no només afectarà la circulació sinó també el dia a dia dels treballadors de moltes empreses de la comarca. Davant els talls previstos, algunes empreses van començar a preparar-se amb antelació per adaptar els horaris o fer altres canvis per tal de reduir aquest impacte dels seus treballadors. Un dels membres de Relacions Laborals de Soler i Palau és la Paqui Fajola.
Com que sabíem que el dia 6 era impossible pels turons de matí i tarda que la gent pogués marxar o venir a l'hora, El que vam fer és parlar amb el comitè d'empresa i posar-nos d'acord amb la gent, i l'1 d'abril, que era festa, doncs molta gent va dir que volia venir-ho a recuperar. Llavors aquesta part de la plantilla va venir l'1 d'abril, i la resta doncs ens estem posant d'acord amb ells doncs per recuperar-ho dissabtes o quan ells els hi vagi millor.
El FEMAP Social ha tornat a apropar la música antiga dels Pirineus a racons on habitualment costa que arribi. Les residències són el seu espai més recurrent. De fet, a la comarca han visitat la de Camprodon, la de Sant Joan i la de Campdevànol en aquesta edició. La branca del festival fa anys que permet gaudir a persones vulnerables i amb dificultats per accedir a la cultura de propostes principalment musicals. Una de les coordinadores de FEMAP Social és Gemma Guàrdia.
I per molta gent de la que viu aquí, que pot ser que els dies siguin molt rutinaris, que sí que evidentment hi ha tot un equip tècnic al darrere que els estimula cada dia, això per suposat. Però bé, la música en directe acaba sent una cosa molt especial, i això es posa molt, molt de manifest en el moment dels concerts, no?
Seguim parlant de música, arrenca una nova edició del Música als Masos amb un concert especial per celebrar la desena edició. Aquest dissabte es faran els primers, que aniran a càrrec d'Aleixant Desmurs i Laia Massagú. El 26 de juliol es farà el concert commemoratiu del desè aniversari del festival. El president és Jordi Terrús.
De fet, el que havia de ser una iniciativa que la vam començar amb els elements que teníem en aquell moment, fer-ho a casa, fer-ho amb els músics que érem a l'associació. Bueno, de fet, sí, va ser una idea que va quallar, va funcionar molt bé. Hem anat ampliant, ja fa bastantes edicions que tenim un format bastant establert, que són aquests 10 concerts que fem aquestes 3 primeres setmanes els 3 primers caps de setmanes de juliol.
En esports, Ilias Xaira ha visitat el campus pro de Ripoll durant les seves vacances, just abans de viatjar a Oviedo per incorporar-se a la pretemporada del seu club. La temporada del davanter marroquí ha estat decebedora en l'àmbit col·lectiu, però positiva individualment, amb 6 gols i 2 assistències a la Lliga, xifres que han despertat l'interès de diversos equips espanyols. De moment, té contracte amb Oviedo i està centrat en tornar l'equip a primera divisió.
Final, ha sigut una temporada, el que has dit tu, molt complicada. Ja des del principi no hem pogut aconseguir l'objectiu, que és mantenir-nos a primera, i bueno, per la pròxima, per poder pujar i tornar a estar a primera i deixar l'Oviedo on ha d'estar.
I la garrotxina Caral Terrades, convocada amb la selecció espanyola sub-17 de vòlei per al Mundial que es disputarà a Xile. Terrades ha quedat campiona d'Espanya de seleccions autonòmiques amb Catalunya després de derrotar a Madrid a la final per 3-1 fa uns dies. Explica com va rebre la notícia.
Ser sortir del campionat d'Espanya i arribar al correu i, bueno, una felicitat a dins del cotxe, que el meu pare dient, bé, Caral, la mama també cridant, i, bueno, una felicitat allà a dins del cotxe tornant a casa. I, bueno, la selecció són 2 setmanes de preparació, que som 18 nenes, i després se'n queden 14, que anirem a Perú a fer uns tornejos així, i després a Xile.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot, i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Ho dèiem en titulars, calor i pluges per sobre de la mitjana a la Garrotxa en el que portem d'any. Fins al mes de juny ha plogut en algunes zones més de 600 litres, que suposa el més del total en un any durant el període de sequera. Les dues llevantades de principis d'any han fet pujar unes xifres beneficioses per la comarca. La Garrotxa ha estat literalment l'orinal de Catalunya durant el mes de març. Gerard Puigdemont.
No és estrany que pels vols de Sant Joan arribi una primera calorada, una onada de calor que ha afectat la península Ibèrica, però que aquesta vegada també ha tingut incidència a Centre Europa, a països com França o Regne Unit a causa d'un escalfament termodinàmic que ha fet que la massa d'aire càlid provinent d'Àfrica no s'hagi quedat sobre casa nostra, sinó que s'ha desplaçat més al nord. Una onada de calor que ha afectat a certs països europeus menys preparats per afrontar aquestes calors des d'un punt de vista urbà, de tancaments a les llars i pel que fa a aspectes de refrigeració d'espais. Jordi Zapata és observador meteorològic.
Cal entendre que l'abast d'aquesta onada de calor que nosaltres aquí ens pot resultar feixuga, però no entra dintre de cap cosa d'efemèrides. A nivell europeu ja hem vist com ha afectat aquests països del nord, del centre i nord d'Europa. Això no sol passar gaire, però cada vegada es veu més que es van debilitant aquests sistemes de protecció de baixes pressions que hi ha diguéssim a les llums mitjanes, i això doncs, bueno, fa uns anys que ja va passant.
De moment, la primera meitat de l'any ha deixat dues conclusions a nivell meteorològic per la Garrotxa. El primer, el fet que hem tingut temperatures per sobre de la mitjana. D'altra banda, portem acumulada una quantitat important de pluja, gràcies a les llevantades del gener i del març, que han deixat a Olot 639 mil·límetres i 608 a la Vall de Bianya, registres molt positius si els comparem amb els anys de sequera, quan aquestes xifres suposaven el total anual. Precipitacions aquí i precipitacions a prop d'aquí, però el que demostren els mapes és que durant el març la Garrotxa ha estat l'orinal de Catalunya.
I en quant a la precipitació, han sigut a casa nostra molt productius, extraordinaris, sensacionals. Per tant, molta neu a dalt al Ripollès, a Ull de Ter, totes aquestes muntanyes del Costa Bona, del Catllà, uns coixins espectaculars de neu, i després les precipitacions en diverses fases de llevants més o menys importants, com el del mes de gener, com el del mes de març, del 5 i 6 de març, que van ser molt productius.
Algunes zones entre Olot, Batet de la Serra i Santa Pau continuen sent de les que més precipitacions reben, igual que la zona de l'Alta Garrotxa.
Les alenades d'aire humit marítim que pugen per la vall del Ser, llavors condensen sobre el sistema de volcans que tenim a la Coll de Caselles, tota aquella àrea, i això fa que descarregui, quan passa el Coll de Caselles, cap a la banda d'Olot. Per tant, tot el de Calaguapa, tot això és un punt molt interessant també climàticament en quant a precipitació i en quant a temperatures, perquè allò d'allà representa que és una mena de refrigerador principalment per les calors que fa.
Veurem quina és la dinàmica que segueix el temps durant aquesta segona meitat de l'any.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
I Besalú inaugura la potabilitzadora i acabarà amb els problemes de sulfats a l'aigua. L'Ajuntament i l'ACA han inaugurat la nova instal·lació que permetrà oferir una aigua de més qualitat als veïns. La planta ha tardat més d'una dècada a arribar i ha costat prop de 800.000 euros.
A Besalú han inaugurat una instal·lació molt esperada, una potabilitzadora que permetrà actuar davant l'excés de sulfats que conté l'aigua de la qual s'abasten. Lluís Guinó és l'alcalde.
El més important és que la qualitat de l'aigua que l'Ajuntament subministrarà als vilatans de Besalú, evidentment serà altíssima, haurà millorat moltíssim la qualitat. Per què? Perquè en èpoques d'estiatge, el fet de que Besalú està situat en aquesta conca lacustre que comença a l'Alta Garrotxa i acaba el Pla de l'Estany, diríem, amb l'Estany de Banyoles, tot està constituït de guixos i això comporta que l'aigua estigui o tingui components de sulfat, sobretot en èpoques, insisteixo, de sequera i d'estiatge.
I és que des de l'Ajuntament feia 14 anys que treballaven per poder fer realitat aquesta planta, que ha de servir per solucionar un problema que tenen molts pobles de la vall de Llierca. Aquests reben aigua de l'Alta Garrotxa, que queda afectada pels guixos dissolts de Beuda i d'algunes zones de Tortellà i Sadernes, que s'acaba traduint en alts nivells de sulfats. Esteve Costa és enginyer del Sigma.
Treure aquest excés de sulfats, la tecnologia més econòmica i més rendible que hi ha, és a través d'una membrana de nanofiltració. Això seria una tecnologia que el que fa és un filtratge per membranes. Fas passar l'aigua a pressió a través d'una membrana i el que fas és que l'aigua que travessa la membrana està lliure ja d'aquests sulfats. I els sulfats es queden en una part concentrada. Llavors hi ha un 25% d'aigua que aquesta no la pots aprofitar i la resta sí.
A Sant Jaume de Llierca ja fa anys que tenen una potabilitzadora i en pobles com Argelaguer també volen tenir-ne una en el futur. Des de l'Agència Catalana de l'Aigua, que ha assumit en bona part el cost de la potabilitzadora, valorat en gairebé 800.000 euros, asseguren que tenen el compromís de fer arribar aigua de qualitat arreu de Catalunya. Josep Lluís Armenté és el director de l'ACA.
Doncs arribar a tot arreu és el nostre objectiu, i no només el que es comentava fa un moment l'àrea metropolitana de Barcelona, que són aglutines la major part de la població de Catalunya, però hem de tenir en compte també totes les regions més aïllades i que, per tant, no estan comunicades amb una xarxa supramunicipal i, per tant, han de ser més autosuficients.
Ara l'objectiu de l'Ajuntament de Besalú és disposar de comptadors digitals d'aigua per tot el poble.
I colles, pipetes o altres remeis per evitar que les mascotes siguin afectades per paràsits són clau a l'estiu. Les paparres guanyen presència entre les mascotes a mesura que augmenta la calor. És important prevenir-les per tal de que els animals de companyia no contraguin malalties. Cada mascota i situació, això sí, comporta un tractament diferent, Lluc Coll de Carrera.
Amb l'arribada de la calor, és important que les mascotes estiguin protegides de paparres o puces, ja que aquests insectes parasitaris comencen a tenir més presència entre les nostres mascotes aquests mesos d'estiu. Ens ho explica el veterinari de la Clínica Veterinària d'Olot, Jordi Joanola.
Aquest any sí que és veritat que és un any de moltes paparres i moltes puces, tant per el que veiem a la clínica diària com per el que ens diuen els tutors o els propietaris de les nostres mascotes, no? Penseu que aquest any ha estat un any molt plujós, combinat també amb un clima una miqueta més calorós i així, i aquesta relació entre humitat alta i temperatura alta fa que tot el que són insectes, tema paparres, tema puces, sigui una cosa que sigui més en boga i que estigui més en l'aire, no?
Prevenir al màxim l'aparició d'aquests paràsits és clau per a la salut de les nostres mascotes.
Que és molt important prevenir i reduir, diguem, la presència d'aquests paràsits o aquests ectoparàsits en les nostres mascotes pel simple fet que poden transmetre malalties bastant greus, d'acord? I a vegades són malalties que no tenen una incidència ràpida, és a dir, pots veure la paparra enganxada al nostre gos, però els símptomes que poden aparèixer fins i tot mesos després de que la paparra hagi estat en contacte amb la nostra mascota.
Pel que fa als diferents mètodes per prevenir que aquestes mascotes siguin afectades per paparres o altres paràsits, poden variar segons la raça, l'espècie i l'espai en el que l'animal de companyia passi més estona.
Les variabilitats aquestes individuals de cada animal o de cada estil de vida de l'animal poden variar en el tractament i en la prevenció d'aquestes mascotes. Hi ha collars, hi ha pipetes, hi ha productes que es poden aplicar sobre la pell, hi ha pastilles de diferents, fins i tot hi ha pastilles que duren fins i tot 3 mesos, hi ha injeccions que poden durar fins i tot un any per prevenir les paparres.
Tot i això, si no s'ha estat a temps de prevenir la presència d'aquests paràsits i la nostra mascota en té, és important que l'extregui un professional.
Jo sempre aconsello, val més venir al veterinari, que perdem aquells 10 minuts, aquell quart, aquella mitja hora de treure la paparra i que després no vagi més i que després t'aconselli en com prevenir aquesta altres, diem, que no es puguin ficar altres paparres en el nostre animal de companyia, d'acord? Pensem que a vegades el fet de treure-la nosaltres a casa, a vegades podem provocar més mal a la zona d'afectació d'on hi ha la paparra que no pas un bé de l'animal, d'acord?
Uns consells que ajuden a prevenir que la salut dels animals de companyia pugui veure's afectada.
Gràcies, Lluc. Samarretes, gorres i clauers són alguns dels productes de marxandatge de que Sant Joan de les Abadesses ha tret a la venda aquesta setmana com a nova marca turística. La intenció de l'Ajuntament és reforçar la identitat i projecció de la vila tant pels turistes com pels santjoanins i santjoanines. El logo té com a element central la paraula abadesses i incorpora elements simbòlics com el pont vell i un bàcul Martí Palau.
Sant Joan de les Abadesses ha tret a la llum la seva marca comercial. L'Ajuntament ha posat al mercat diferents productes de marxandatge com samarretes, gorres, tasses, clauers i jocs de taula, perquè els turistes, però també la gent del poble, tinguin una manera d'identificar-se i recordar la vila. Parla Ramon Roquer, alcalde de Sant Joan de les Abadesses.
Bé, ens va semblar que ja era necessari buscar una marca més comercial del poble de Sant Joan de les Abadesses, pensant una mica en Sant Joan com a recurs turístic. Tot ell, i per tant aquí podem parlar de patrimoni arquitectònic, però podem parlar de patrimoni natural. Sempre pensant que nosaltres el que ens agrada és aquell turisme de qualitat, aquell turisme familiar, que a vegades doncs, pot gaudir d'aquest patrimoni més arquitectònic o natural. Nosaltres estem convençuts que Sant Joan té una oferta important, que té molts recursos turístics que es complementen entre ells.
Després de molts mesos pensant i refent el logo, s'ha optat per un disseny que representi l'essència del municipi, generat per Barbarock Creations, estudi santjoaní. Per una banda, el pont vell, emblema de Sant Joan i part del patrimoni natural, i per l'altra, el bàcul, com a símbol religiós, fent referència a la força que té el monestir pel poble.
ha sigut finalment doncs, un procés de reflexió de mesos amb el dissenyador perquè finalment és important i s'han de tenir en compte molts aspectes. No ha sigut fàcil acabar decidint dintre del ventall increïble d'opcions quin podia ser el més adequat. Veurem si realment l'hem ajustat al que la ciutadania en general veu bé o en un futur l'hem de fer evolucionar o l'hem de canviar. Això sempre ja es veurà, veurem quin èxit té.
Les persones que estiguin interessades a adquirir algun d'aquests productes de marxandatge els tenen disponibles a l'oficina de turisme. Ara l'Ajuntament vol veure quina és la resposta dels turistes i dels santjoanins per saber si cal replantejar l'estratègia, reforçar-la o canviar-la. La voluntat és que aquesta marca subratlli l'interès del patrimoni santjoaní.
I el Parc del Tour de França pel Ripollès no només afectarà la circulació, sinó també el dia a dia dels treballadors de moltes empreses de la comarca, Carolina Ríos.
L'arribada del Tour de França tindrà un impacte directe en la mobilitat del Ripollès, però sobretot en la d'alguns treballadors. Davant d'aquesta situació, algunes empreses de la comarca fa mesos que van començar a preparar-se per afrontar aquesta situació amb mesures diferents. Ho explica Paqui Fajula, de Relacions Laborals de Soler i Palau.
Com que sabíem que el dia 6 era impossible pels turos de matí i tarda que la gent pogués marxar o venir a l'hora, el que vam fer és parlar amb el comitè d'empresa i posar-nos d'acord amb la gent, i l'1 d'abril, que era festa, doncs molta gent va dir que volia venir a recuperar. Llavors aquesta part de la plantilla va venir l'1 d'abril i la resta doncs ens estem posant d'acord amb ells doncs per recuperar-ho un dissabtes o quan ells els hi vagi millor.
En cas de Conforça s'ha optat per fer una mena d'enquestes internes per valorar quina era la millor solució, ja que hi ha diferents centres de treball. Escolteu a Lucía Barrientos, directora de Formació, Talent i Seguretat Laboral de Conforça.
I llavors es va acordar, doncs, alguns centres faran festa, el van canviar per un altre dia de calendari, i hi haurà uns quants centres que treballaran. Aquí l'únic que, clar, doncs, els treballadors s'hauran d'adaptar a aquests horaris de talls de carreteres i...
Cal recordar que el pas dels ciclistes comportarà el tall de la carretera C-17 i la N-260 entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda. Per aquest motiu es recomana planificar els desplaçaments.
I per la Mare de Cultura, el FEMAP Social ha tornat a apropar la música antiga dels Pirineus a racons on habitualment costa que arribi. Paula Sayagó.
Fa uns anys va néixer el FEMAP Social, la branca social del Festival de Música Antiga dels Pirineus. Aquest programa apropa la música a les persones més vulnerables o amb dificultats per accedir a la cultura. A la comarca han visitat, entre d'altres, la residència de gent gran de Camprodon. Els usuaris van poder gaudir i sentir de molt a prop l'experiència d'anar de concert, però sense sortir de casa. Escoltem a la coordinadora del FEMAP Social, Gemma Guàrdia.
I per molta gent de la que viu aquí, que pot ser que els dies siguin molt rutinaris, que sí que evidentment hi ha tot un equip tècnic al darrere que els estimula cada dia, això per suposat. Però bé, la música en directe acaba sent una cosa molt especial i això es posa molt, molt de manifest en el moment dels concerts, no?
Sayo Agoñi i Guillermo Reyes van ser els encarregats de portar la música fins a la residència de Camprodon.
Portar una mica al final del producte del festival, que és música en directe a casa per tota aquesta gent que no té la possibilitat de poder anar als concerts en directe.
Para nosotros está siendo una experiencia muy intensa, pero el público se muestra siempre súper agradecido. Intentamos también que participen un poco en el pequeño concierto que ofrecemos de media hora. Les ofrecemos un repertorio también variado en diferentes idiomas y creo que al final el resultado es un resultado muy, muy acogedor, tanto para ellos como para nosotros. Intentamos hacerlo también cercano y que tengan eso, la oportunidad de escuchar música antigua en su casa, al final, que estamos yendo a sus casas, a sus residencias.
Els residents es van mostrar molt interessats en la música i la proposta que els han apropat als artistes.
I arrenca una nova edició de la música als Masos amb un concert especial per celebrar la desena edició, Francesc Fernández.
Del 4 al 26 de juliol, alguns Masos de la Garrotxa acolliran la desena edició de música als Masos. Com a novetat per aquest any en què se celebren els 10 anys de festival, l'entitat ha organitzat un concert commemoratiu que tancarà l'edició. El president de l'Associació Música als Masos, Jordi Terrús, parla sobre l'evolució que ha tingut el festival.
De fet, el que havia de ser una iniciativa que vam començar amb els elements que teníem en aquell moment, fer-ho a casa, fer-ho amb els músics que érem a l'associació. Bueno, de fet, sí, va ser una idea que va quallar, va funcionar molt bé. Hem anat ampliant ja fa bastantes edicions que tenim un format bastant establert, que són aquests 10 concerts que fem aquestes 3 primeres setmanes els 3 primers caps de setmanes de juliol.
Terrus destaca que un dels objectius que té el festival és descobrir nous grups i posar-los en escenaris amb un aforament total que rondarà entre els 50 i 60 persones. Jordi Terrus també comenta que el concert que s'organitza des de l'associació per celebrar la desena edició estarà compost per 7 músics de la mateixa entitat.
Tindríem un quartet de corda, i sumem un clavicèmbal, i sumem un piano i una flauta, i això ens permet fer en versió cambrística 2 concerts de solista i orquestra.
Aquí a cap de setmana comencen aquest seguit de concerts que pretenen donar vida a espais icònics de la comarca, amb les actuacions d'Alexandre Amís i Laia Massagú. Una altra de les novetats d'enguany és l'obertura del Mas Can Bolos per acollir el concert inaugural.
I en esports, Elias Chaire visita el Campus Pro de Ripoll durant les seves vacances just abans de viatjar a Oviedo a tornar a fer la pretemporada.
El Campus Pro de Ripoll destaca cada any per tenir la presència de jugadors professionals o semiprofessionals que visiten els nens i nenes durant algunes jornades. Un dels més habituals a fer parades és Elias Chaire, futbolista ripollès del Real Oviedo, que aquesta passada temporada ha jugat a primera divisió. Malauradament, els asturians no han pogut conservar la categoria, però Chaire ha estat un dels jugadors més destacats de l'equip, amb 6 gols i 2 assistències a la Lliga.
Al final ha sigut una temporada, el que has dit tu, molt complicada. Ja des del principi no hem pogut aconseguir l'objectiu, que és mantenir-nos a primera. I bueno, per la pròxima, per poder pujar i tornar a estar a primera i deixar l'Oviedo on ha d'estar.
Les seves actuacions han provocat que diversos equips de primera s'hagin interessat per fitxar-lo, però l'Oviedo demana un traspàs massa elevat. De moment, el davanter de Ripoll té contracte amb el conjunt asturià i el pròxim dilluns comença la pretemporada a Astúries.
Al final, el somni de qualsevol és seguir jugant a primera, a la màxima categoria, però bueno, a veure què passa. Per ara, començar la pretemporada amb l'Oviedo i entrenar el més fort possible que pugui per seguir o per qualsevol altra cosa, sí.
Un jugador professional com Elias Chaire s'emporta tots els focus, però el Campus Pro també ha rebut la visita d'un futbolista de segona ref, com Joel Arumí, que enguany ha jugat amb la Unió Esportiva Olot. Arumí ja havia visitat en altres ocasions els nens i nenes de Ripoll, quan pertanyia a l'Atlètic de Madrid.
Bueno, ha sigut una temporada molt bona a nivell personal, a nivell de l'equip també hem aconseguit l'objectiu que buscàvem, i res, m'he sentit molt bé, molt còmode, sempre tornar a casa és un gust, i la veritat és que a nivell personal m'he sentit a molt bon nivell i crec que bueno, ha sigut una temporada molt gratificant.
Les visites dels jugadors d'elit són un dels al·licients principals del Campus Pro, que enguany tindrà gairebé 60 nens i nenes repartits en les diferents setmanes.
I la garrotxina Queralt Terrades, convocada amb la selecció espanyola sub-17 de vòlei per al Mundial que es disputarà a Xile, Roger Isern.
La jugadora de Santa Pau està en un gran moment esportiu. En els últims dies, la jugadora de vòlei ha aconseguit 2 fites importants. Per un costat, ha aconseguit tornar a guanyar el Campionat d'Espanya Seleccions Autonòmiques amb Catalunya després de vèncer la gran final a Madrid per 3-1. De fet, és la primera vegada que Queralt Terrades aconsegueix aquesta primera posició, ja que en els últims 4 campionats l'ha aconseguit guanyar en 3 vegades de forma consecutiva. Terrades explica com va anar el campionat i com l'equip va anar evolucionant durant els partits.
Bueno, al final vam passar de grups patint una mica perquè vam jugar contra Balears i anàvem perdent 2-0. Al final ho vam aconseguir remuntar. I després a la semifinal vam jugar contra Cantàbria perquè vam passar directament a la semifinal. O sigui, tu passaves dels grups, que érem 4 equips, i ja jugaves la semifinal, que va, bueno, Cantàbria, que va ser una mica estrany que Cantàbria estigués allà, però bueno, al final també un 3-2 ho vam aconseguir i a Madrid va ser el nostre rival a la final i bueno, va ser bastant fàcil, la veritat.
De fet, la jugadora santapauenca no només ha aconseguit convertir-se en campiona d'Espanya per tercera vegada, sinó que la selecció espanyola vòlei sub-17 l'ha preseleccionat per poder disputar el Mundial a Xile. Terrades explica que de totes les jugadores que han preseleccionat n'hi haurà 4 que finalment no seran convocades. Tot i això, la garrotxina explica com va viure la notícia.
Va ser sortir del campionat d'Espanya i arribar al correu i bueno, una felicitat a dins del cotxe que el meu pare dient bé, caral, la mama també crida i bueno, una felicitat allà dins el cotxe tornant a casa i bueno, la selecció són 2 setmanes de preparació, que som 18 nenes i després se'n queden 14 que anirem a Perú a fer uns tornejos així i després a Xile.
La Garrotxina es troba en un dels millors moments esportius com a jugadora, tot i que es troba encara en la seva etapa de formació. El somni de Terrades és poder passar aquesta preselecció i ser una de les integrants de la selecció espanyola sub-17 en el Mundial que es disputarà a Santiago de Xile.
I fins aquí els 5 minuts més d'avui, divendres 3 de juliol del 2026, com sempre repassant l'actualitat de la Garrotxa del Ripollès. Que vagi molt bé, molt bon dia i bon cap de setmana.